Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Fent camí enmig de la pandèmia i el confinament, setmana rere setmana, hem arribat al mes de maig, un mes dedicat a la Mare de Déu, i en el qual es celebra l'aplec de la Mare Déu de la Salut a la ciutat de Sabadell. Ella és la dolça Mare de Jesús i Mare nostra. Ella ens ensenya a escoltar i a creure en la paraula de Déu. Ens guia en el camí de la fe. Ens educa per viure amb esperança. Ens prepara per lliurar la nostra vida totalment a Déu i als germans, vivint units, tenint un sol cor i una sola ànima. A vegades fa la impressió que en el nostre món hi ha com un oblit de Déu, però l'ésser humà continua fent-se les preguntes de sempre sobre el sentit de la vida. Pregunta sobre el futur, sobre el més enllà, sobre la felicitat, etc. I és que, diguem-ho clarament, l'home no té totes les respostes, tot i els grans avenços de la ciència i de la tècnica, com malauradament estem comprovant en aquest temps. L'ésser humà necessita alguna cosa més, necessita descobrir el significat de les coses, necessita amor i esperança, un fonament sòlid per afrontar la vida, amb les seves crisis, amb les seves foscors, amb les seves contradiccions, amb les seves dificultats i problemes. La fe proporciona una certesa diferent, però no menys sòlida que la que prové de la ciència. No és un simple sentiment intel·lectual a un conjunt de veritats. És un lliurament confiat a Déu, una adhesió a algú que dona confiança. La fe és creure en aquest amor de Déu capaç de transformar tota la realitat humana i d'oferir la possibilitat de la salvació. Tenir fe és trobar Déu, és confiar en ell, abandonar-se a les seves mans, perquè és ell qui sosté el món i la història. En definitiva, és l'únic fonament sobre el qual puc construir la meva existència. La fe és un do de Déu. No és una conquesta personal, ni depèn únicament de la meva voluntat. Per donar la resposta de la fe, cal la gràcia de Déu que surt a l'encontre. El baptisme es troba en l'inici del nostre camí de fe i significa l'entrada a l'Església. La fe és do de Déu, però és també un acte lliure i humà. És un acte autènticament humà, ja que confiar en Déu i adherir-se a les veritats que ell ha revelat no és contrari a la llibertat ni a la intel·ligència de l'ésser humà. És com sortir d'un mateix per confiar-se a l'acció de Déu. Aprenguem de Maria, que viu en actitud d'escolta, atenta als signes de Déu i que respon amb l'obediència de la fe. Ella és mare i model de tots els creients, perquè va confiar en la paraula de l'àngel i va respondre amb un sí generós al pla de Déu. El camí de la fe inclou també un component de foscor, ja que la relació que Déu estableix amb l'ésser humà no suprimeix la distància que hi ha entre el creador i la criatura, i per això l'home no pot comprendre totalment el misteri de Déu. És per això que la persona creient pot passar per moments foscos o per situacions de dolor, com estem experimentant en aquestes setmanes, com passa en la vida de la mare. El camí de fe dels seus fills té moments de llum, però també situacions en les que sembla com si Déu s'hagués amagat. A vegades dona la impressió que no respon a les oracions, que no posa remei als nostres mals, ni ens ajuda en les necessitats, ni ens consola en l'aflicció. A vegades el seu aparent silenci pesa massa en la nostra petita existència de creients. Fins i tot podem arribar a queixar-nos, com Job en l'Antic Testament, perquè no entenem el que està passant. Que Maria ens ajudi per obrir sempre el cor a Déu, per acollir el do de la fe i revifar, per posar en ell la nostra confiança. Sempre podem repetir amb ella: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Encara que camini per barrancs tenebrosos, no tinc por de res, perquè us tinc vora meu. La vostra vara de pastor m'acompanya.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Avui tenim una bona companyia. Tenim en el Lluís, la Lira, i tenim en el Marc Moreno. I darrere d'ells hi ha dues escoles, l'escola Montserrat de Rubí i l'escola Ramon Pont de Terrassa. Són aquestes escoles molt arrelades a la història d'un barri, a la història d'una parròquia. Per tant, són com escoles que han estat vertebrades per als esdeveniments viscuts des d'un àmbit, doncs, molt entranyable. El barri és veritablement important. Bona nit, Lluís.
Bona nit, Toni.
Bona nit, Marc.
Bona nit.
Jo m'agradaria que els nostres oients disfrutessin pensant: i aquest nen, aquesta nena de primària, que de sobte doncs s'ha trobat que estava hores i hores a casa, com heu connectat amb ells? Com heu fet que ells se sentissin que estaven a classe? Com elles han pogut... Com heu fet?
Bueno, la veritat és que al principi va ser una mica complexa, perquè, clar, pel professorat també era una novetat. Jo suposo que els primers dies els van viure també, igual que tots, amb una mica d'incertesa i de desconcert. Després ja van venir les vacances de Setmana Santa, que vam intentar que fossin vacances. I potser el cop ha estat a la tornada de l'acabar les vacances i que seguíem amb les mateixes condicions. Crec que durant aquells primers dies i durant les vacances s'ha hagut de fer un autèntic sprint per part de tothom, dels professorat, que s'ha hagut de posar una mica rotllo i les piles amb noves maneres de fer, amb noves maneres de comunicar, els alumnes amb noves maneres de rebre aquests coneixements i aquesta transmissió de competències, i de les famílies, que també han hagut de col·laborar, evidentment, perquè si no, doncs, per molts esforços que féssim nosaltres, sobretot amb els més petits, hagués estat impossible sense la col·laboració de les famílies.
I aleshores el fet que l'infant, ara parlo, per exemple, dels de primària, doncs sentin aquest esforç, ha estat pedagògicament una cosa important?
Sobretot en els últims cursos de primària, ells diguessin que han trobat una fórmula, o almenys el que ens diuen també les famílies, i també ja els nens més grans i les nenes més grans ens ho comuniquen, que aquesta dosificació, aquesta planificació, en el nostre cas concretament, a banda d'obrir nous canals, a banda del que ja tenien, però per la feina, dosificar-la cada dia, es troben al matí dos o tres activitats, tenen un moment per fer-la entre... s'explica, la comencen a fer amb el professor, i després ells agraeixen molt el moment que es queden una estona ells treballant solets, compartint aquesta informació, compartint aquests dubtes, i també els ha servit per preparar-se en aquesta autonomia que més endavant serà més demanada. Ara a casa no tots i totes poden tenir tota l'estona una persona que els ajudi o una persona que els supervisi, i llavors el tema de trobar el company, trobar el professorat, algú que encara que sigui a distància, no físicament, puguin compartir dubtes, puguin compartir coneixements, puguin compartir avantatges, és una manera que avui en dia ens està servint per fer aquest treball cooperatiu.
I després ve aquell moment molt important de, per exemple, doncs, la tutoria, no? El moment en què hi ha aquest lligam una mica més fort amb el mestre. Com l'heu pogut viure?
No, la tutoria, jo crec que a totes les escoles hem seguit tècniques, doncs això, d'utilitzar videoconferència amb els alumnes i anar fent aquest acompanyament emocional tan necessari des de la distància, però amb la màxima proximitat possible, utilitzant doncs, això, les noves tecnologies i aquesta possibilitat de poder estar o bé amb tota la classe o bé només amb aquella criatura o amb aquelles criatures que necessiten un acompanyament més intens, més exhaustiu, per tal de que se sentin doncs, una mica més confortades i que sentin proper al professor o professora. Nosaltres, en el nostre centre, doncs, el que s'estan fent són mínim dues tutories grupals, o sigui, amb tota la classe, i després tantes com facin falta de petit grup o de forma individual, de manera doncs, que sentin aquest acompanyament.
Llavors, fer un balanç, ha passat, per exemple, que nanos que estaven una mica dispersos han estat més atents?
Bueno, la veritat és que la sensació, jo crec que hi ha nanos que aquesta manera de treballar, trencant els esquemes habituals i estàndards de l'escola clàssica, doncs els ha servit una mica com a revulsiu per adoptar doncs, actituds i d'adoptar maneres de fer que potser s'escauen millor amb el seu tarannà, amb la seva característica de personalitat. Almenys aquesta és la sensació.
I també hem trobat a nens i nenes que potser a la classe són més callats o més vergonyosos, i el fet de que per un moment estar sols a casa s'han trobat com més comunicatius. Amb la pregunta que feies abans d'aquest acompanyament, també, a banda de la tutoria de grup, hi ha unes persones, educadors especials, vetlladors, que ja abans de Setmana Santa, en alguns casos, han buscat fórmules per tenir contacte amb aquests nanos que teníem la por o que teníem la intuïció que es podíem acabar de desconnectar i que seria complicat reenganxar-los. No sé com dir-ho, no? Però aquestes xarxes que a vegades fan o no tenen tan bona premsa, nosaltres hem hagut de convertir-les en eines pedagògiques i en eines de contactes. Hem creat ara el jovent, el Facebook ja diuen que és ja no fan servir, ara el jovent està amb una cosa que es diu Instagram, doncs hem fet Instagrams d'escola perquè els nanos es puguin connectar i puguin fer consultes més ràpidament o nosaltres poder contactar amb ells i recordar-los que tenen aquesta classe o aquesta tasca. I en el cas que n'hi ha hagut i que continuarà havent infants que han perdut un ser estimat, cas de masses avis, no? Doncs en aquestes persones, de seguida, quan la família ho ha demanat, ja sigui directament per ella o també que parlem amb el nen, doncs aquestes xarxes ens han servit per mantenir aquest contacte. I quan ni les xarxes ni les classes virtuals, doncs el telèfon, vull dir, una trucada telefònica que ja estava en desús en aquesta època de tanta connexió, doncs el telèfon ha servit també per contactar amb aquestes persones quan necessitaven una abraçada o un toc a l'esquena, doncs el telèfon també ens ha fet servir per això.
Aquest tema m'interessa molt per dir com capta l'infant aquest moment on l'avi doncs, pobrissó, doncs, està més tancadet, no? I l'avi, a lo millor, està malaltó, l'avi ha mort, i veu com ell interpreta tot aquest moment de la notícia, de la pandèmia, de tot aquest treballament.
Nosaltres, per altres motius, hem tingut contacte amb mossèn Alfons Gea, també del Bisbat de Terrassa, en altres situacions, i teníem unes orientacions i unes directrius que aquests dies hem recordat a les famílies que ens ho han demanat, i és fer-li present a l'infant amb tendresa, però amb sinceritat i amb veritat. No, ells entenen el que és el concepte mort, però ells tenen constància en mascotes, o potser han tingut constància que hi ha coses que ara ja no hi són, o persones que ja no hi són, però parlar de que ha estat per una malaltia, que ells no tenen cap culpa, de que això no significa que els hi pugui passar a ells, perquè també de seguida alguns nanos ens han preguntat i els meus pares i jo, i això li passarà també a aquesta persona que també és gran, i els hi sap greu també. En alguns casos han trobat el fet que han notat que a casa seva hi havia nerviosisme, que la mare sortia quan no havia de sortir, però que la mare sortia i ells no entenien per què sortia si ningú no podia sortir de casa, i quan ha vingut amb la notícia, doncs els nanos estaven afectats. El que sí que s'ha treballat el fet d'aquest contacte, no? Hi ha una frase que un no desapareix mentre el mantenim recordant, no? I que tot el que l'avi o l'avi ha fet per aquests nens, doncs que ells ho recordin i que els avis allà on estan encara se'ls estimen i es recorden d'ells.
Jo
anava a explicar això, que nosaltres el que hem observat és que també depèn de les famílies. Hi ha hagut famílies que ho han viscut més de forma traumàtica, i hi ha hagut famílies, en canvi, sobretot aquelles famílies creients, doncs, que s'han refugiat en l'oració, i això ha ajudat molt els nanos, doncs, a entendre-ho i a assumir-ho i a integrar-ho de forma més natural. I, en canvi, altres famílies, doncs, ho han viscut de forma molt, molt tremenda. Estem vivint una societat que això de la mort, doncs, sempre s'intenta amagar o sempre s'intenta deixar de banda o oblidar-ho, quan realment la mort és una quotidianitat en la nostra existència. I és això. I alguns ho han viscut molt bé i els altres ho han viscut, doncs, bastant traumàticament, però sempre amb l'acompanyament de tutors, de psicòloga, de tots els mecanismes que hem tingut com a escola per poder-los fer aquest acompanyament amb aquells que ens ho han comunicat.
I ara, tot i que tal vegada ens allargarem, miraré de robar temps d'un altre espai que tenim del programa, perquè és molt interessant. Hi ha una pregunta, dues, que m'agradaria a mi el compartir amb vosaltres. No sabem com serà el setembre, però hi ha moltes coses positives que heu descobert amb aquests nous mitjans, però hi ha una cosa que és molt important, que li costa molt a la nostra societat, que és aquest saber conviure. Com es compaginarà això?
Bueno, jo crec que el setembre, a hores d'ara, encara és un misteri, però el que està clar, està claríssim, és que l'educació ja, a partir d'aquest moment, ja no serà exactament el mateix. És a dir, els nous canals de comunicació, els nous canals que s'han obert a nivell escolar per poder tirar endavant aquesta situació que estem vivint ara pel Covid, ens han obert un ventall de possibilitats pedagògiques, de possibilitats docents, que crec que ja no les perdrem, i que seria un error la cosa es normalitzi tornant una altra vegada enrere, perquè aquesta situació que hem viscut ara es pot tornar a repetir, doncs vés a saber quan i en quines condicions. Amb la qual cosa, el setembre incert, que començarem a mitjos grups, que si començarem més tard, que si començarem... O sigui, hi ha molta rumorologia fins que no surtin, evidentment, publicacions oficials, això és un misteri. Però el que segur que l'educació ja no serà igual, segur, seguríssim. Segur, seguríssim.
Nosaltres, hi ha una cosa que els claustres que anem fent mensualment, les reunions d'etapa de coordinació que fem setmanalment, hi ha un principi que diem molt. Es tracta de confiar, es tracta de compartir i es tracta de respectar. Confiar que això passarà. Confiar que el que estem fent ha de servir per fer persones que siguin útils i vàlides en el futur que ve. Confiar perquè si els estudiants sempre els dèiem que havien de trobar solucions a problemes que encara teníem pendents i que encara tenim pendents, ara tenim una problemàtica que ha quedat ben palesa, que l'estudi i la investigació són molt necessaris per continuar. La persona no és el centre, no és el rei de l'univers. Som subjectes que convivim i necessitem encara respectar aquesta humilitat, aquesta limitació. La segona és el compartir. El compartir els coneixements. El compartir també les pors. El compartir allò que tenim amb el que no té i compartir les nostres investigacions, els nostres descobriments i les nostres dubtes perquè així els altres també es puguin beneficiar. És molt important aquest, també en el món mèdic, compartir els errors perquè un altre no segueixi per aquest camí d'investigació i vagi cap a un altre. I el respecte. Respecte a les normes, respecte a les fases de confinament, respecte a la distància de l'altre, el respecte per un mateix, no? El respecte de... Hem de seguir unes normes de convivència que ara estan modificades per una distància necessària i prudencial per la salut i que aquest respecte també l'hem de seguir educant, sigui totalment, com diu el Lluís, essencialment, sigui amb aquesta mesura que diu la ministra del 50%, s'hauran d'observar aquestes normes en tornar al setembre.
És per això sempre m'ha donat a mi la sensació que quan parlem de la fe, doncs no parlem de l'eix vertebrador del nostre caràcter, no? El deixem com el tema final, però resulta que quan la realitat doncs dona clatellades importants, doncs aquelles preguntes que ara estan una mica silenciades doncs són especialment espontànies, et venen, no? Qui sóc? Què faig? Podria ser jo un d'aquests que està malalt? Aleshores, vosaltres com la vostra pròpia persona, no? Com heu viscut la vostra relació amb Crist amb tot aquest problema i en tota aquesta situació?
Jo, a nivell personal, la veritat és que aquests dies el que sí que m'ha servit és per incrementar el meu nivell de pregària i de reflexió personal, però sobretot el nivell de pregària. O sigui, el dia a dia doncs, em feia que no pogués atendre tant si sí, més la pregària del vespre, la pregària de reflexió de com ha anat el dia. En canvi, ara em permet doncs, això, que a la primera hora del matí ja estic fent el rosari, ja estic reflexionant a veure de com entomarem totes aquestes situacions, totes les circumstàncies que t'envolten com a director i que has d'afrontar amb les famílies que tenen necessitats o que et manifesten neguits o que tenen problemes econòmics i això, i demanar la màxima orientació a Déu Nostre Senyor per prendre el camí que toca. I després hem tingut la sort que el nostre bisbe, doncs, cada dia a les 12, ens fa l'Eucaristia, doncs, i també l'he pogut seguir, doncs, i a la tarda el Rosari a les 7 de la tarda amb ell, doncs, i d'aquesta manera doncs, m'ha confortat, evidentment, a nivell espiritual.
Perfecte.
El Ramon Pont, així com els nostres companys de l'escola de Rubí, de Nostra Senyora Montserrat, o els companys de la Salut, que el passat divendres van celebrar la patrona de la diòcesi, també patrona de l'escola, o Sant Lluís Gonçaga de la Garriga, el Ramon Pont no té nom de sant. I així, per el nostre barri de Can Anglada, amb la força, amb persones que venen de molts països, d'altres cultures i d'altres religions, una pregària que tenim com molt nostra de l'escola, que és la pregària de Sant Francesc. I aquests dies, quan una vegada a la setmana, que m'agrada mirar-la, reflexionar-la, llegir-la, plegar-la, feu de mi un instrument de la teva pau. I en aquests moments que de Sant Sís, en aquests moments de tenebra, en aquests moments de tristor, demano aquesta alegria, demano aquesta llum, demano aquesta tranquil·litat per mi i per totes les persones que també estan en una situació de Sant Sís, de tristor i de por. No es tracta de riure's, però sí de mantenir aquesta alegria de la confiança. A vegades aquesta situació provoca molt neguit. No es tracta d'estar contents i veure que hi ha confiança i fe, però no podem obviar que hi ha dificultats. I aquestes dificultats les hem d'agafar amb alegria i personalment la tranquil·litat que les coses sembla que depenguin de mi, però amb la confiança que Déu nostre Pare ens està aquí ajudant.
Lluís, Marc, us agraeixo molt. La ràdio sempre té aquesta cosa tan determinant, que és el temps, no? Però de veritat que penso que hem pogut obrir una finestra perquè els nostres oients coneixin què passa en el món de l'escola, aquestes escoles parroquials, que són, doncs, lluçanes tan carn de la vida parroquial, doncs us ho agraïm molt, ànim, i que quan comenci el nou curs, doncs, tot hagi servit doncs, per tenir moltes més oportunitats d'acompanyar els nostres infants. Molt bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, Toni. Moltes gràcies a tu per haver-nos convidat.
Bona nit a tots dos. Fins ben aviat.
A reveure. Adéu-siau.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
M'agradaria ara amb vosaltres compartir un pensament, perquè crec que en aquesta hora el que és molt important és anar molt al fons de les coses. Estàvem pensant aquests dies com preparar tot per obrir les esglésies. I passa allò que sempre ens passa. Pensem, doncs, en totes les seguretats, i és molt bo pensar-hi. Pensem que el fidel se senti molt segur i és molt, molt important. Volem ser obedients perquè la gent pugui entrar doncs d'una manera, com diria jo, amb molta pau a dintre de l'Església. Jo estava pensant, com combregarem? Amb tots aquests mitjans vindrà el prevere, farem una línia. I jo el que penso és, aquest és el moment de tenir molta unció i comprendre tot. Però tot feu amb molta unció. Jesús s'ha fet molt petit. Tan petit i tan fràgil per nosaltres que ara la mateixa Eucaristia doncs està al bell mig d'aquesta fragilitat del virus. Doncs procurem que, a l'anar a combregar, hi hagi molta unció en nosaltres. Moltíssima unció. Que no estiguem dispersos, que estiguem atents i que estiguem, sobretot, commocionats pel que representa. No puc estar distret. No puc estar distret quan es proclama la paraula. Però no com una cosa, diguéssim, de voluntarisme. No. Aquí hi entra deixar-nos omplir per l'Esperit Sant. Deixar que l'Esperit vagi conformant la nostra persona. Tenir el que jo diria una obediència existencial que va des de la responsabilitat que hem de fer a l'admiració més gran possible de tot el que celebrem. Crist per damunt de tot. Visquem-ho així i veritablement podrem donar el testimoni de que Crist està amb nosaltres.